Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.
David, avui és notícia aquesta pugna que hi ha entre Google i Microsoft per al tema de la intel·ligència artificial a partir de tota la qüestió del xat GPT. Què, com tenim la situació i d'entrada quins riscos pot comportar aquesta competència o algun benefici potser pels usuaris?
Bé, la notícia és que per primera vegada en molts i molts anys sembla que algú està disposat a competir-li a Google, que fins ara tenia el monopoli de les búsquedes a internet, i crear un buscador que li faci ombra. Recordem que Google, el buscador, té una quota de mercat aproximadament del 95% en els mercats occidentals, considerant occidentals Europa i Amèrica, i que per tant té una posició gairebé monopolística. De fet, fa unes setmanes ho comentàvem aquí als 5 minuts més que el govern americà doncs està perseguint a Google per aquesta posició monopolística. La notícia d'aquesta setmana és que Microsoft i el seu buscador Bing.com incorporarà en breu, de fet des d'ahir ja està disponible la versió beta de aquest famós xat GPT a dins del buscador. Això què permetrà? Doncs que quan anem a fer una cerca, més enllà de que ens retorni uns resultats de web, és a dir, nosaltres posem per cas, busquem un restaurant a la Garrotxa, doncs que ens torni les pàgines web dels restaurants de la Garrotxa, aquest xat que anirà incorporat al buscador ens pot retornar un missatge més humà, podríem dir, no? I que ens podria fer recomanacions i, doncs, mira, si vas amb mainada pots anar aquest, si tens aquest pressupost pots anar aquest altre, si t'agrada la cuina japonesa pots anar aquest, etc, etc. El que fan en aquest cas tant Microsoft com Google és incorporar aquesta intel·ligència artificial a dins del buscador per millorar les respostes que ens donarà quan nosaltres hi anem a fer les nostres cerques.
Però clar, David, això com afecta a desenvolupadors web com vosaltres? Perquè clar, fins ara el posicionament, no?, és tot un món, i a l'hora de crear espais per una de les principals coses és posicionar-se bé precisament en els buscadors i bàsicament a Google, que és un dels principals, perquè quan tu busquis surtis dels primers, independentment també de pagar, etcètera, etcètera. Clar, això canvia la manera com llavors s'ha d'organitzar aquest espai web de comerços, de persones, etcètera, per poder ser més present o menys a les cerques?
Sí, sens dubte. O sigui, una de les coses que tenim clara en el nostre sector és que el moviment és constant i que quan et sembla que ja has après tot el que havies de saber per posicionar una web, per exemple, doncs les coses canvien. Recordo quan fa 10 anys, 10-12 anys, van començar a aparèixer els smartphones, doncs que ens vam haver d'espavilar per fer que les webs fossin adaptables, fossin responsive i es veiessin bé des del mòbil, i que els buscadors des del mòbil trobessin aquestes webs. Fa menys temps vam haver de començar a fer les webs perquè fossin accessibles i que els assistents de veu tipus Alexa, tipus Google, etc., que tenim a casa, reconeguessin els textos que hi ha dins de les webs. I ara el que haurem de fer és webs que siguin interpretables o llegibles, millor dit, per aquestes intel·ligències artificials, perquè quan aquestes intel·ligències artificials al capdavall es nodreixen dels continguts que troben a internet, per tant seguirem necessitant contingut, seguirem necessitant que les empreses i que els restaurants i que els hotels tinguin la seva web, però hauran de tenir uns textos i unes explicacions i unes valoracions de clients i tots aquests detalls per educar aquestes intel·ligències artificials que sembla que doncs estan arribant i més de pressa del que semblava mesos enrere. Semblava que seria una cosa que aniria per 2-3 anys, però en qüestió de mesos hi ha hagut un salt molt gran.
Perquè, David, perquè ens en fem una idea, pels que som diguem-ne que no gaire entesos en la matèria, quan se'us encarrega una pàgina web per tal de poder-la posicionar perquè tingui trànsit, perquè tingui seguidors, una mica quins són els paràmetres que fins ara seguíeu i amb aquesta nova tecnologia què us obliga a fer? Perquè és cert que amb els xats GPT el que ens trobarem és que el mateix xat anirà aprenent en funció del que nosaltres anem consultant. Seria aquesta una mica la idea de la nova tecnologia i això, evidentment, redirecciona d'una manera diferent, no?, el que és una web, per exemple, dirigida al gran públic.
Sí, sí, sí. Al capdavall, el que necessitem són continguts i continguts amb una jerarquia ben ordenada. Els títols han de ser rellevants, els subtítols han de també tenir la seva importància, hem de tenir uns bons textos que facin servir aquests textos, han de fer servir normalment les paraules que després els nostres potencials clients o els nostres potencials usuaris faran servir quan vagin a buscar. Jo sempre explico una anècdota. Nosaltres, quan vam fer la web de Volcànic, l'anterior a l'actual, parlàvem de programació web i després ens vam adonar que la gent que ens buscava a Google no buscava per programació web, buscava per disseny pàgines web, aquest concepte. Aleshores, simplement el fet d'adaptar els textos de la web i posar aquestes paraules va fer que el tràfic que ens arribava des de Google augmentés exponencialment. Per tant, sempre ens hem d'adaptar a aquest llenguatge que facin servir els nostres usuaris o els nostres potencials clients a l'hora de buscar-nos. I això amb la intel·ligència artificial passarà exactament el mateix. Nosaltres hem d'educar amb els textos que tenim a la web i amb els textos que escriurem als nostres blogs i a les nostres xarxes socials, estarem educant aquesta intel·ligència artificial perquè aprengui, doncs, qui som, què fem, què oferim, etc. I per tant això obliga a ser molt curós a l'hora de preparar aquests textos.
I David, habitualment darrere, evidentment hi ha un coneixement com ara vosaltres, no?, que sou qui feu les pàgines web, per exemple, i les posicioneu també a partir de tot el que tu ara ens explicaves, però diguéssim que aquí darrere sempre hi ha hagut fins ara com a mínim alguna cosa mesurable. Tu pots mesurar què busquen els teus clients a partir de les cerques, mm-hmm. Tu pots mesurar quines paraules poses i diguéssim que és un algoritme bastant predictiu. Però clar, amb aquesta intel·ligència, on es fa el negoci? És a dir, qui la pot controlar o no controlar? No sé com dir, la paraula controlar potser és molt complicada, però d'alguna manera dirigir o no dirigir, perquè darrere de tot això hi ha un gran negoci, sempre, internet ho és un, no? Llavors, una cosa que pensi sola per entendre'ns i tingui opinions pròpies, al negoci no li va gaire bé.
Jo diria que pensar sola no acaba pensant sola. Simplement el que fa és processar molta informació i vomitar la resposta que li sembla més acurada. Amb aquestes darreres setmanes que ha estat molt de moda aquest concepte, hi ha hagut moltes mostres a internet que demostren que tampoc és tan intel·ligent. Sí que hi ha coses que impressionen, perquè la capacitat de buscar respostes d'una manera molt ràpida i d'articular textos, podríem dir, complexes, és molt potent, però no és encara intel·ligent. Podríem, l'altre dia, parlant internament amb l'equip, vam fer un símil que em agrada molt, que és com si poséssim 100.000 persones amb un perfil d'aprovatjos del graduat escolar a treballar simultàniament. És a dir, 100.000 persones treballant alhora generaran un volum d'informació molt gran, però probablement faltarà aquest punt de genialitat que té l'ésser humà, aquest punt de creativitat que tenen les persones, i això encara no hi hem arribat. El que sí que és cert, i aquí el que comentaves del negoci, és que molt probablement, si no utilitzem una versió de pagament, voldrà dir que aquesta intel·ligència artificial, quan ens doni respostes, en molts casos seran respostes publicitàries. Tornant a l'exemple que deia abans, si nosaltres li diem recomana'm un restaurant a Olot, doncs probablement si hi ha un restaurant a Olot que paga a Microsoft o que paga a Google per fer anuncis, doncs aquesta intel·ligència artificial ens dirà: mira, hi ha aquest i jo et recomano aquest, i aquest és el que estarà pagant. Perquè al final Google i Microsoft el que volen és monetitzar aquest tràfic, monetitzar aquesta informació. Penseu que Microsoft ha invertit 10.000 milions de dòlars amb el ChatGPT, vull dir que aquests diners han de tornar a algun moment o altre. I la via per tornar és o cobrant una quota als usuaris per no posar-hi publicitat, o aquells usuaris que no paguin, el que diem sempre, ells són el producte al qual li entaforaran publicitat per la via de les respostes.
Però clar, aquí al costat, David, tens un Google que és gratuït, entès com a tal, és a dir, no és un servei de pagament, anar a buscar, després ja ho sabem, i com tu sempre ens has recordat, quan no pagues el producte i el preu ets tu, bàsicament, però sí que és cert que aquí, clar, estem parlant de moment d'aquest xat GPT que ara es pot començar a provar, que hi ha demos, etc. Però que si això ha de ser una eina de pagament, aquí Google té la partida guanyada, no?
No necessàriament, perquè aquí el que estem parlant és que probablement per l'usuari sigui més agradable i sigui una millor experiència fer aquest tipus de búsqueda, que al final és més natural. Penseu, o sigui, a Google ens hem acostumat, però no és gaire natural. Tu vas a una caixa de text, escrius unes paraules i ella et retorna 10 pàgines web, les 10 de la primera pàgina, però aquesta informació és poc humana, et retorna això 10 resultats. Imagineu-vos poder-li preguntar fins i tot en veu, el que dèiem, restaurants a la Garrotxa, i que et construeixi un text molt més ben articulat, molt més natural, dient, doncs mira, hi ha aquest, hi ha l'altre, aquest té molt bones recomanacions, aquest en té menys, com si t'estigués contestant una persona. Clar, si Microsoft aconsegueix això amb el seu buscador, segurament guanyarà molta quota de mercat. La gent li és molt fàcil canviar d'un servei a un altre si aquest nou servei li aporta més valor, i per això la guerra es preveu que serà crua. Tu deies, Google és gratuït. Bé, sí, és gratuït, però ens està, d'aquests 10 resultats que ens ensenya quan fem una cerca, normalment els primers són de pagament. Veureu que hi ha una etiqueta dalt que posa anunci. O sigui que ja ens estan colant publicitat. És apassionant, perquè aquí hi ha una batalla tecnològica, que és a veure qui aconsegueix un millor cercador, i després una batalla econòmica, que és un cop tens el millor cercador, com monetitzes aquest esforç.
David, jo tinc una curiositat, a veure, si amb aquesta intel·ligència artificial cada vegada va sabent de nosaltres en funció dels nostres consums i es va fent una idea de la nostra personalitat a partir del que consumim, què passa si un dia volem fer un reset?
És una molt bona pregunta. En aquest cas...
M'agrada que em diguis això, David.
Hauríem de renovar... Sí, és complex, perquè al final com a usuaris anem deixant un rastre que fa que aquestes grans companyies ens tinguin absolutament classificats, identificats i segmentats pels nostres gustos, per les webs que visitem, per les ciutats per les que passem, el vehicle que portem, què comprem. Fer un reset probablement seria més fàcil. Crear una nova identitat física, obtenir un passaport, un DNI, canviar-se el nom, que ser una nova persona a les xarxes. Perquè, com deia, hauríem de crear un correu nou, canviar tots els dispositius que fem servir, l'ordinador, la tablet, el mòbil, tot això, canviar la connexió a internet que tenim a casa. O sigui, el fer un reset digital... crec que és molt complexa, és una bona reflexió. I bé, sí que és cert que pot ser que en algun moment, clar, diem, escolta, és que m'estan aquí encasellant amb un perfil que potser jo he evolucionat, ja no soc així, ja no m'agraden aquestes coses.
Probablement quan teníem 20 anys teníem unes determinades idees que a mesura que ens hem anat fent grans han anat mutant, no? S'han anat relativitzant, no? Clar, si permanentment aquesta intel·ligència artificial té la imatge nostra de quan teníem 20 anys, quan en tenim 40 o 50 vol dir que tenim un problema, no? Si encara públicament es transmet aquesta imatge de nosaltres.
Sí, però aquí el que passa és que aquests algoritmes que fan totes aquestes prediccions en molts casos ens coneixen millor del que ens coneixem nosaltres mateixos, i segurament ells saben que quan en tens 20 tens uns gustos i t'agraden visitar certes webs o certs grups musicals o viatjar a certs llocs, i ells saben que quan en tinguis 30 ja canviaràs, perquè al final el que fan és patrons, fan patrons amb com evolucionen les persones, i diuen, val, doncs ara en Joel està en aquest punt de la seva vida, això vol dir que d'aquí 3 anys necessitarà això, d'aquí 10 necessitarà això altre, d'aquí 20 necessitarà això altre, i ells ja et van preparant una mica el camí.
Aquí sí, el que pengem nosaltres a les xarxes socials, David, també és determinant?
tot és determinant, tot em refereixo a fins i tot, encara que no interactuem amb cap web, amb cap xarxa social, amb el correu, encara que no fem res de tot això, només pel fet de dur un telèfon mòbil a la butxaca, ja estem deixant rastre. I estem indicant pel geoposicionament a on som, a quins llocs visitem, a quines hores, a quins dies, per tant poden saber on vivim, on treballem, amb quines persones interactuem. Fa por saber tot el que saben aquestes grans tecnològiques sobre nosaltres i que els permet, doncs, això, ser molt predictius amb el que farem.
Ara que parlàvem... Digues, Neus, digues.
No, anava que... Digues.
Digues.
És que estàvem parlant del xat GPT, que ara ens hem desviat una mica, i anava a preguntar, a partir de tot això que ara comentaves, David, quins són els propers passos que veurem a curt termini, o que tu augures que puguem veure? De cop hem descobert aquesta nova tecnologia que ja existia, però que potser no estava oberta al públic en general, encara tampoc és que la puguem utilitzar excessivament. Ara hi ha aquesta guerra entre Google i Microsoft, però què és el que veurem a nivell d'usuari així a mitjà termini?
Aquí costa, perquè això és una mica exercici de bola de cristall. I,
ja saps que sempre t'ho demanem, David.
Però mirant enrere i veient en moments que han passat similars a l'actual, ara ens trobem en un moment que d'una banda hi ha una sembla una potencial crisi econòmica, una possible recessió econòmica els pròxims 12-24 mesos, i al mateix temps tenim que molt bons professionals del sector tecnològic han estat acomiadats de les seves empreses. Això en altres moments de la història, i per exemple parlo de quan va haver-hi la bombolla de les .com al principi dels 2000, o quan va haver-hi la crisi financera 2008-2009, això el que fa és que hi hagi noves empreses que neixen i que doncs penso per exemple en Google al principi dels 2000, o les grans xarxes socials a l'inici del 2010. Això genera nous monstres tecnològics i noves grans companyies. Jo crec que és el que veurem en aquests pròxims anys, que coincideix aquesta potencial crisi econòmica i aquests acomiadaments amb aquesta nova tecnologia, que és tot el que gira a l'entorn de la intel·ligència artificial, i que necessitarà que apareguin grans empreses que ho explotin. El 2010 el concepte xarxa social ja existia, però va haver de venir Facebook i Twitter a convertir-se en grans empreses.
A certificar-ho.
Al principi dels 2000. Exacte, sí. I el mateix que va fer Google al principi dels 2000. És un moment en què es conreuen les grans empreses.
David, jo anava a preguntar-te, com que t'he plantejat la qüestió de fer aquest reset en la nostra personalitat digital, per entendre'ns i poder tornar a començar de zero, això també és una cosa que moltes persones desitgen fer en el seu perfil de Netflix.
I tant.
No? Perquè quantes vegades passa que la parella o els fills t'agafen el teu perfil, comencen a mirar les seves coses i llavors et trobes el que menys t'agrada en el teu propi perfil. Bé, parlant de perfils, també és notícia Netflix, perquè hi ha certa polèmica al voltant d'això de perseguir els comptes compartits. D'entrada, expliquem què són aquests comptes compartits per la gent que no sàpiga de què va massa el tema, i a partir d'aquí analitzem-ho, perquè clar, aquí s'obre un meló important, no?
Bé, el Netflix com a servei de pagament per poder veure pel·lícules i sèries funciona amb un usuari i una contrasenya. Aquest usuari i la contrasenya en principi és personal i intransferible, però no s'escapa a ningú que hi ha molta gent que aquest usuari i la contrasenya el comparteix amb altres persones que puguin gaudir de l'accés al servei de Netflix. En funció de la quota mensual que paguem, podem estar veient Netflix amb el mateix compte amb diferents dispositius. El que intenta perseguir Netflix, una cosa és compartir-ho, podríem dir, a nivell familiar, i que dos, tres, quatre persones d'una mateixa família doncs comparteixin aquest accés amb una quota, i doncs que puguin dos, tres persones alhora estar veient. El que vol perseguir Netflix és que hi hagi quatre, cinc famílies compartint un compte de Netflix, i el que en qualsevol moment començaran a fer, perquè ja han estat fent les proves a Llatinoamèrica i ja saben com fer-ho, i ara només és qüestió de dies o setmanes perquè ho facin a la resta del món, és si tu pagues un compte de Netflix, el lloc des d'on et connectes es considera casa teva. Aleshores, el que diuen és qualsevol dispositiu que es connecti al teu compte de Netflix des d'un lloc que no sigui casa teva haurà de pagar una quota extra. Aviam, si sortim un dia i anem al cap de setmana, no passa res. Ells diuen que han de passar 31 dies. És a dir, els dispositius que fan servir el mateix compte s'hauran de connectar a la mateixa xarxa, a la xarxa de casa, com a mínim un cop al mes. Per tant, si estem compartint un compte amb el cosí que viu a Madrid, doncs com que aquest cosí no vindrà a casa cada mes, arribarà un moment que nosaltres, que estem pagant el compte, ens diran, ep, tens un altre usuari que està fent servir el teu compte de Netflix. Per tant, a la quota d'aquest mes et sumo 4 euros addicionals o 3 euros i mig. Això és, la quota pot variar entre 3 i mig i 4. Per tant, s'acabarà això de compartir comptes de Netflix amb gent que no visqui al mateix domicili.
És a dir, que l'opció no és tallar el compte, sinó incrementar-te el preu, pujar-te la factura.
Correcte. Et cobraran, tu veuràs que quan et ve la quota del mes següent, et cobren doncs 4 o 8 o 12, depèn de quanta gent de fora de casa ho estiguis compartint. Sí, sí, et cobraran de més.
I per tant, aquestes aquí, digues, sí. David.
No, aquestes persones el que faran és dir, Netflix, com deia, ja ho està provant, això, a Costa Rica, a Xile i a Perú. El que fa és dir, ep, aquestes persones s'estan connectant des de fora de casa, et cobro 4 euros i els hi genero un usuari i una contrasenya perquè ells puguin tenir també el seu perfil i, com deia en Joel abans, puguin tenir les seves preferències i els seus gustos de cinema. Però el compte el pagaràs tu, que ets el que li has donat l'accés a l'usuari i la contrasenya. Uh-huh.
Però clar, David, en el cas de, per exemple, la persona que doncs, té la seva compte, però llavors dina de tàper a qualsevol lloc i també es connecta a la de la feina, a la wifi o d'un restaurant, perquè llavors mira la sèrie i després dos dies a la setmana va a casa els pares a sopar i com que té el perfil, obre i tal, i per tant es mou. Aquí com es compta això? És a dir, mentre es connecti des de casa...
Exacte.
Ja està, però i per tant per la mateixa regla de 3, qualsevol dels perfils mentre es connectin des de casa és igual? És a dir, he fet la trampa, no? Ara estic pensant, hi ha 4 perfils de 4 del cosí que tu ara deies que està a Madrid, no? Doncs el que està a casa des del seu perfil es connecta des de casa seva i constarà com que ha estat a casa, i va per aquí la cosa?
No, perquè en aquest cas és el dispositiu el que ells... O sigui, Netflix identifica des de quin dispositiu t'estàs connectant.
Des del mòbil, des de la tablet o des de la televisió, no? Diguéssim.
Exacte. Aleshores, si el cosí vol seguir fent servir el compte de Netflix i no pagar aquesta quota extra, ha de venir amb el seu ordinador o amb la seva tele o amb el seu telèfon o la seva tablet, ha de venir a casa, connectar-se a la xarxa wifi que tenim a casa, connectar-se a Netflix i aleshores Netflix dirà, val, aquest és de la família, aquest no li cobrem més. Però si durant 31 dies aquesta persona, aquest dispositiu, no es connecta a la nostra xarxa de casa, el mes següent pagarem aquest extra.
Vaja, anirà bé perquè les famílies es visitin els uns als altres.
Correcte. Sí, sí, és allò de dir, escolta'm, et pago Netflix, però...
Però m'has de venir a veure un cop al mes, com a mínim.
Sí, sí.
Clar, aquí hem de preveure, suposo que hi haurà més d'un ensurt, no? Perquè també ara estic pensant, vas al cotxe amb les teves filles i et demanen poder-se connectar al teu wifi amb el seu Netflix. No sé si en aquests casos, David, també podem tenir algun ensurt en aquest sentit.
Pot ser. Si, per exemple, tenim el cas que comentes. Imaginem algú que porta una tablet d'aquestes que té connexió a internet i la porta al cotxe.
Uh-huh.
I aquesta tablet accedeix a Netflix amb el nostre compte. Doncs si en 31 dies no fem que aquesta tablet es connecti a la xarxa wifi de casa, haurem de pagar un extra per aquest compte.
Mm.
Per aquest dispositiu, millor dit.
Que aquí, llavors,
el que marca aquí és el dispositiu.
Feta la llei, feta la trampa, també, no? Perquè si tu, en lloc de consumir-ho en streaming, ho acabes descarregant en la teva pròpia tablet...
No, llavors no hi ha problema.
Llavors no tens cap problema, no?
Cap problema.
A casa no hi ha cap problema.
No, cap problema.
Suposo que Netflix avisarà d'alguna manera o la gent es trobarà la quota inflada de cop i volta i retornarà rebuts? Com anirà això?
Bona pregunta. No tinc la resposta, però jo crec que veient les proves que han fet, crec que són bastant agressius en aquest sentit, que trobaràs la quota
i vinga, no?
I aguanta.
I vinga, i si vols donar-te de baixa, doncs dona't de baixa.
Tampoc els desestabilitzaràs gaire, si
no,
tornes
no
de baixa.
Crec.
Jo crec que ja calculen el percentatge de gent que perdran.
Clar, clar.
I que en el seu Excel els hi surt que guanyen.
David Gené, alguna cosa més?
No, jo crec que ja tenim estem entretinguts aquesta setmana.
I tant que sí. Una abraçada gran, que tinguis bona setmana.
Igualment, cuideu-vos.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.